Restricció de mobilitat pel temporal. Ara, el butlletí.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Primeres conseqüències de l'accident ferroviari d'Ademuz. Adif ha acordat a partir d'avui reduir temporalment la velocitat màxima a 160 km per hora a la xarxa d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, concretament en el tram entre Calatayud i Guadalajara, un trajecte d'uns 150 km. Madrid, Àngels Afuente, bona tarda.
Bona tarda. Els maquinistes ja feia temps que advertien sobre els problemes que havien detectat en la línia de l'AVE entre Barcelona i Madrid, i més concretament en el tram que separa les localitats de Guadalajara i Calatayud. Havien demanat limitar la velocitat a 230 km per hora, i avui, Adif, dos dies després de l'accident ferroviari, ha decidit ser encara més prudent i reduir en aquest tram la velocitat dels trens a 160 km per hora. Els trens aniran més lents durant uns 150 km. Una reducció de la velocitat que farà que el viatge augmenti mitja hora. La previsió és que aquesta limitació de la velocitat entri en vigor les pròximes hores per permetre que aquesta nit els tècnics de manteniment puguin revisar la infraestructura i, si tot està correcte, s'eliminarà la limitació. Per tant, estem parlant d'una mesura temporal que es pren per precaució. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Montse Pujol.
Els equips d'emergència ja han pogut recuperar els tres cossos que havien localitzat el tren Alvia accidentat a Ademuz. Són els tres cossos que faltaven de les 41 víctimes mortals comptabilitzades. A Ademuz, Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda. Rescatat els tres cadàvers que estaven atrapats a l'Àlvia, que ja estan comptabilitzats entre les 41 víctimes de l'accident, i a partir d'ara els equips de rescat repassaran que no quedi cap altra víctima sota els vagons. Segueixen aquí les feines de rescat mentre els Reis han visitat els ferits i els familiars de les víctimes a Còrdoba. L'hospital, a la sortida del rei Felip VI, enviava aquest missatge.
Un país tiene muchas maneras de manifestar su nivel y su fortaleza, y una de ellas, evidentemente, es cómo se atienden las emergencias, cómo se coordinan todos los servicios y cómo las personas se sienten amparadas y protegidas.
Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Ademuz.
I a aquesta hora s'acaba de desbordar el Ter a Verges, al Baix Empordà. Molt pendents estem de la llevantada i les seves conseqüències. Verges, Maria Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, a la carretera C31, a l'acabada per lavar a Verges, hem vist com ara ha trencat el Ter i ha passat per sobre de la carretera, i de fet tots els camps dels voltants estan anegats totalment en tota la zona aquesta que hem anat venint per aquesta zona del Baix Empordà. En el moment en què hi havia aquí l'alcaldessa i també uns veïns aquí al voltant que han rebut en aquest precís moment una alerta, una és alert dient que es restringeixen la mobilitat, s'allarguen les restriccions per la mobilitat fins a mitjanit. Aquesta és la situació, doncs, a tots aquests pobles. S'han desbordat rieres i, com diem ara a l'última hora des d'aquí, és que el Ter acaba de passar pel cim de la carretera C31. Xavier Cussó, Maria Rovira, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, Verges.
I al sud del país, la llevantada ha afectat els punts més sensibles del delta de l'Ebre. Tarragona, Ricard Boigues.
Bona tarda. El temporal ha engolit la platja de la Marquesa i la de Migjorn. L'alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, diu que ja no fan falta temporals com el Glòria per generar una regressió de l'espai natural.
La platja de Migjorn no existeix en aquests moments. Vull dir, l'aigua està arribant a lo que és la carretera, no tros el quitrenat. Pues embudà lo mateix, no? Vull dir, cada vegada les ones que piquen més fort, pues lo que fan és gratar Buda.
Les onades també han inundat la barra del Trabucador. Les Salines de la Trinitat han aturat l'activitat per precaució. Ricard Boigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
I el temporal també està afectant la circulació i la mobilitat als trens. Mirem quines són les incidències més destacades. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
Bona tarda. Són una trentena de vies les afectades a l'Empordà per inundació de la calçada, bassals d'aigua o caiguda d'arbres. Una vintena es mantenen tallades a la xarxa principal C31 entre Ullà i la Tallada d'Empordà i N260 a Llançà. També una desena de carreteres afectades per la neu al Pirineu. El transport públic encara retras d'uns 30 minuts a Rodalies per una incidència ja resolta al centre de control d'Adif al Clot. A més, l'R1 circula per via única entre Vilassar i Mataró a causa del temporal. R2 i regionals del Corredor Sud afectades per una incidència al Prat de Llobregat. I l'RGU fa servei alternatiu per carretera entre Maçanet i Figueres per la caiguda d'un arbre a les vies. Per això l'R11 no circula en tot el seu recorregut. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Esports, Sonia Olear.
El Barça ja és a Praga per jugar demà contra Slavia a la Champions. El Barça té les baixes de Ferran Torres lesionat, Lamine Yamal sancionat i Cancelo, que encara no està inscrit a la Champions. Ter Stegen passarà a revisió mèdica pel Girona a Barcelona aquesta tarda i l'anunci oficial es podria fer aquesta mateixa nit. Ter Stegen arribarà al Girona, com ha cedit, fins a final de temporada i, segons el club gironí, pagant una quantitat inferior al 1 milió d'euros. No podrà jugar contra el Barça, però sense pagar al club gironí una indemnització. Avui arrenca la 7a jornada de la Lligueta de la Champions. Destaca el partit del Madrid, que rebrà el Mónaco, l'estrena d'Arbelo a la Champions. I en bàsquet, el Barça juga aquest vespre al Palau contra el Dubai, partit de l'Eurolliga. Aquest Barça-Dubai començarà a 2:15 del vespre i el transmetrem, com sempre, al Tot Gira a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Te saludem a aquesta hora des de Damuz, l'epicentre de la tragèdia que ha convulsionat.
Sí, encuentro allí lo más malo que te pueda imaginar. De muerte, de destrucción.
Agnès Marquès, què tal? Bon dia.
Estic amb el capellà de Damuz.
La gente inmediatamente salió de su casa y se puso a disposición.
A Córdoba també hi tenim el Dani Santeaja.
Els membres de la comissió d'accidents ferroviaris han estat recollint les proves.
Paula Brujat.
Ja estan en posició les grues de gran tonatge que han d'aixecar tots els
vagons. Estem pendents tot el matí de la llevantada.
Una situació de calma tensa, esperant, i això provoca que el riu creixi més o no.
Continua també aquesta hora la recerca d'un home. Palau Sator, Laia Claret.
D'un home d'uns 60 anys.
S'ha activat el pla Ferrocat per un incident entre Girona i
Figueres. L'arribada de Tamariu, que va molt plena.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Cinc i sis de la tarda, en directe des de Girona, amb aquest programa de la tarda que avui hem vingut a fer amb un dels punts on hem tingut més atenció durant tot el dia. S'ha acabat just ara, a Girona, aquí, la reunió del comitè d'emergències que encapçalava l'alcalde Lluc Salles. Alcalde, bona tarda.
Bona tarda.
Una reunió que no sé si ha servit per prendre alguna determinació així de forma immediata.
Bé, ha servit per valorar el punt en què estem, per constatar amb les dades que tenim, doncs, que l'Unyà va de baixa, que les previsions són que la pluja continuarà unes hores més, però amb una intensitat baixa, i que, per tant, doncs sembla que a poc hem d'anar perdent la por, no?, d'alguna manera, i per tant anar recuperant, doncs, la normalitat. Nosaltres ens agrada pensar que la normalitat fins demà segur que no la tindrem, però en tot cas sí que aquella por que durant tot el dia ens ha acompanyat, a poc sembla que ho podrem anar abandonant.
Clar, vostè com a alcalde en algun moment ha pensat que això podia... És a dir, no sé si com a alcalde es pateix, suposo, més que una persona normal, i ha tingut algun moment de crisi a nivell personal, yeah. I ostres, que veig que el riu creix i comença a fer por.
A veure, jo a les 3 del matí m'ha despertat una alerta amb el mòbil, no?, que rebem de missatges, en aquest cas del CECAT, que venia a explicar que estaven creixent molt els rius a la ciutat, i en aquell moment, doncs, m'he activat, i evidentment veus que venen moltes hores de pluja per davant, que els rius van pujant, i m'he, si vols, espantat, no?, un punt, però com per sort havíem preparat moltes coses, havíem fet un comitè d'emergència, teníem els treballadors activats per poder actuar, per tant també sabia que teníem unes condicions òptimes per poder afrontar el dia d'avui, i crec que al final tot hi ha ajudat, no? La climatologia, doncs, no ens ha acabat de fer mal a la ciutat, ha plogut més cap a la costa, i això ens ha ajudat a que l'Unyà, no?, estigui mantenint-se en un cabal respectable, i d'altra banda que nosaltres hem tingut molta iniciativa per poder, doncs, tirar endavant coses preventives i també de reacció.
Si ens està escoltant, que és possible, algun botiguer que avui ha seguit les indicacions de l'Ajuntament, no era una obligació, però una recomanació que li diria, vaja, hem passejat ara, pràcticament totes les botigues que tocaven al riu han tancat. Si ara diu, home, jo, mira, són les 5 de la tarda, potser encara puc obrir 3 hores. Ho poden fer amb certa seguretat, que cadascú valori, o l'Ajuntament segueix demanant que no s'obrin les botigues?
Nosaltres, sobretot el que seguim demanant ara mateix, parlant amb la Generalitat, és que la gent no es mogui de casa, que hi hagi aquest aquest principi de precaució, perquè des del CECAT s'ha fet un missatge molt clar a alcaldes i a mi mateix, de dir, hem de vigilar que la gent no s'acosti als rius, no s'acosti a rieres, no s'acosti als aiguabarreigs, no s'acosti a aquests punts que podrien significar un potencial perill per la seguretat de les persones. Llavors, nosaltres el que direm avui i fins que s'acabi el dia és que la gent no surti de casa, estigui tranquil·lament. L'objectiu d'avui, ho he dit des de primera hora, és que ningú prengui mal. És el principal objectiu que tenim i, per tant, el nostre missatge és aquest. Si a partir d'aquí una botiga, tot i que sap que nosaltres estem insistint en que la gent no vagi a comprar, per entendre'ns, vol obrir, no anirem a tancar, no? Però jo crec que el missatge avui hauria de ser anem a acabar amb calma i anem a acabar el dia com està anant, que és sense incidents.
I demà, per exemple, escoles d'aquí a Girona, normalitat o encara no s'ha pres la determinació?
Bé, a les 6 tenim una reunió d'aquí una estona amb la Generalitat, no? En aquest cas amb la delegació del govern de la Generalitat, amb els consells comarcals de les comarques també més afectades, i jo com a alcalde de la capital, on se'ns traslladarà una mica...
O sigui, fins allà no sabrem exactament.
Jo no puc dir a hores d'ara què serà, perquè és aquesta reunió per mi aquest matí, quarts de 6 del matí, primer semblava que, escolta, que les escoles sí que s'obririen, però llavors la Generalitat que de forma correcta ha de ser que no s'obrissin, no? I, per tant, això ens hem d'anar esperant una mica a l'evolució de les hores.
És molt llaminer ara acostar-se als ponts aquí a Girona i venir a fer fotografies, de fet.
Perquè és molt bonic.
Vulguis o no, hi ha molta gent ara que ho està fent. S'hauria d'evitar això?
Sí, jo demanaria als gironins i les gironines i que demà el riu continuarà molt ple, la situació serà més segura i que, a més, hi ha moltíssima gent, els mitjans de comunicació mateix, que heu fet imatges precioses.
Clar, però és que tothom vol la seva.
Ja, però en el moment en què estem al segle XXI, no? Jo crec que es poden compartir les coses.
Sí, que mantenim aquesta precaució de no acostar-nos.
Sí, és important, eh? Perquè jo crec que, bueno, la situació és que encara passa moltíssima aigua de l'Unyà i, per tant, hem de ser previnguts en aquest sentit.
I la Fira de Girona es manté obert per qui necessiti o no sé si hi ha un termini de dir, mira, en principi...
Nosaltres el que hem previst és que fins a les 9 del vespre tindrem obert, segur. Si fins a les 9 del vespre ha arribat gent que necessita per noctar allà, doncs ho mantindrem obert tota la nit i fins demà al matí. Si a les 9 del vespre resulta que no hi ha ningú, no?, que necessiti de l'espai per pernoctar, doncs el que farem serà tancar, perquè el que no té sentit tampoc és tenir obert si no hi ha ningú que t'hi vulgui anar. Eh?
Tenen xifres de quanta gent ha pogut fer ús d'aquesta instal·lació?
Sabem que hi han anat diverses persones, especialment persones que viuen al carrer, però de moment aquestes persones també les estem intentant redirigir en els equipaments per persones sense llar que ja tenim oberts i que ahir havíem ampliat. És a dir, ahir nosaltres ja, de forma preventiva, vam ampliar 20 llits a la sopa, 5 a l'antiga UNED, que són dos espais de la ciutat, que no es van ocupar, sincerament. És a dir, va haver-hi gent que hi va anar-hi, però no vam ocupar tots els llits, i per tant la gent que està anant a la fira, que és sense llar, li estem dient, escolta, primer ves aquests equipaments que tenim llits, i si queden tots plens, tindrem la fira, perquè evidentment avui és una nit complicada i preferim doncs, que ningú hagi de dormir al carrer.
A priori demà semblaria que per les informacions que estem rebent, el que expliquem i el que vostès també deuen saber, bé, demà ja hauríem de tornar a tenir una mica de tranquil·litat dintre de tot, no?
Sí, és amb l'escenari que a hores d'ara estem treballant, però com dic, fins que no acabem de fer aquestes reunions aquesta tarda que no, i hagi passat aquestes hores de pluja, no, crec que no podem acabar de, no, de respirar tranquils.
I ara no sé si té a l'agenda ja alguna recepció a Marc-André Ter Stegen.
bé, no sé si s'ha confirmat o no, avui
vaja,
no ho puc
ser ara un fitxatge. No sé, està confirmat oficialment?
Oficialment?
Diuen que sí, sí, està confirmat oficialment?
Doncs...
No sé si oficialment, eh? O revisió mèdica, però vaja, fa il·lusió tenir un porter d'aquest nivell a Girona?
Home, jo crec que sí. Evidentment, jo que els últims anys el Girona ha consolidat un projecte esportiu molt potent. Aquest any el tema de la porteria doncs, ha sigut una de les mancances, no? Tenim un bon porter, però allò de no tenir dos porters bons, ara amb Ter Stegen tenim un porter top, i jo crec que ens ajudarà que aquest, no?, aquesta pujada que estem fent els últims partits...
Encara començant a mirar Europa una altra vegada.
Bé, que primer ens hem de... Jo vaig aprendre una cosa anant a Villarreal l'any que vam pujar, que vam fer la Champions, que era que allà celebren cada any quan fan 42 punts a Villarreal. I nosaltres hem de fer el mateix. Quan fem els 42 punts, ho farem.
Em diuen que passarà revisió mèdica aquesta tarda a Barcelona i que l'anunci oficial es podria fer aquesta nit. Per tant, miri, aquesta nit, si podem donar per tancat l'episodi i fitxem Ter Stegen, ja doncs mira, un bon dia per Girona.
Sí, serà un molt bon dia per Girona.
Alcalde, gràcies per atendre
gràcies
Catalunya
Ràdio. Gràcies a vosaltres.
Doncs l'alcalde de Girona, que avui ha tingut un dia mogut, aquí a Girona Ciutat la llevantada va a la baixa, però hem de continuar vigilant, no acostant-se a rius i rieres. Vallès. I, de fet, Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un alerta a comarques de l'Alt i Baix Empordà perquè allà es manté la restricció de mobilitat. A la tarda i al 3Cat Info us seguirem informant d'aquesta borrasca Harry fins que es pugui donar per finalitzada. Però ara farem una pausa i reprendrem normalitat. El Cristian García ha parlat amb l'Eric Montes, justament té passat gironí. Doncs ara pausa i en parlem.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandvitx Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%. Ara només per 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Sylvie Kaufman, Mark Braid, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
FanZone, cada dijous a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, pues sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas que era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Que ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
La universitat oberta, de qualsevol idioma, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Tarda de Catalunya Ràdio, el 9è episodi de la gestoria d'emocions, un espai on cada 15 dies el nostre gestor emocional, de capçalera, el Cristian García, ens analitza conceptes per ajudar-nos a superar adversitats. Cristian García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui, atenció, perquè parlarem de la clandestinitat. La clandestinitat com una de les fases que cal superar i que ens recomanes especialment quan ens afrontem a una adversitat, no?
Sí, perquè, com hem explicat en alguna ocasió, la primera de les fases per superar l'adversitat és la fase d'acceptació. Doncs bé, abans d'aquesta fase d'acceptació per superar l'adversitat i convertir-la en una oportunitat, hi ha tres etapes molt marcades. Tres etapes que són les següents. La primera etapa és l'etapa de xoc. A continuació ve l'etapa de dol. I per últim, en moltíssimes ocasions, la majoria de les ocasions, ve l'etapa de depressió. Doncs bé, jo aquí hi afegeixo i recomano molt afegir una quarta etapa, l'etapa de clandestinitat. Per què? Ah. Perquè, sí, aquesta etapa ens serveix per reflexionar, també ens serveix per tancar-nos en el nostre món i, sobretot, sobretot, per fer-nos forts. Pensem que quan apareix l'adversitat, la relacionem lògicament i òbviament amb una desgràcia i no tenim moltes respostes per a algunes preguntes i per tant es fa difícil compartir aquella desgràcia amb molta gent i per tant com que no tenim resposta a totes aquelles preguntes més val parar, reflexionar i veure quin impacte tindrà aquella adversitat a la nostra vida.
Clar.
Et presentaré un exemple
Vinga,
molt clar.
Sí.
El protagonista d'avui a la gestoria d'emocions és una persona que ha viscut durant anys, diria que durant bona part de la seva vida, en clandestinitat, amb una careta, tal i com ell explica, per ocultar allò que li estava passant i que l'estava torturant. I com que era conscient que allò que li estava passant, si ho explicava segons qui, molt probablement ningú l'entendria, doncs ara ha decidit compartir-ho amb tothom.
Si existeix algú que escolti quan qui parla sóc jo i no sentir-me sol, pot ser que la vida em portés fins al sol, pot ser que el mal et mani les hores o que tot el teu riure guanyi la partida al dolor. Pot ser que el dolent sigui avui.
L'Eric sempre ha tingut un talent especial per jugar a futbol. De ben petit, els tècnics del Barça el van veure córrer amb la pilota als peus i el van fitxar per incorporar-lo al futbol base de la Masia. Allà va créixer personalment i professionalment. Allà va fer grans amics que encara conserva. Allà va estar rodejat d'un entorn envejable del qual conserva un bon record.
Poc es podia imaginar el jove del filial Eric Montes que el seu debut oficial amb la samarreta del Girona seria tan perfecte. Gol de l'empat a l'últim sospir del descompte.
Tal com quan tenia 3 anys m'imaginava un debut a l'èlit del futbol, és així i així ha passat. No m'ho creia, he anat corrents cap al córner, m'he tirat de genolls i després ha vingut tot l'equip a abraçar-me i la veritat és que ha estat un plaer poder marcar i haver pogut debutar avui amb el Girona.
Tot i això, aquesta etapa, igual que les que va viure posteriorment a Girona, a Lleó, a Albacete, a Romania i a Algeciras, estan tallades per un mateix patró. En totes, l'Eric malviu amb la pressió d'haver de demostrar a tothom que la seva vida està embolcallada d'èxit, de fortuna i de privilegis. L'Eric és un futbolista d'elit i no es pot permetre una derrota, un error i, encara menys, renunciar als molts diners que s'embutxaca. Avui l'Eric Montes té 27 anys, ha decidit que ja n'hi ha prou de tanta mentida i ha anunciat fa un parell de setmanes que es retira del futbol professional. Ha renunciat al seu contracte milionari amb l'Algeciras, ha tornat a Manresa per ser feliç al costat de la seva família i els seus amics de veritat i es vol treure el carnet de camió per ajudar el seu pare com a transportista.
El cas de l'Eric Montes l'hem anat llegint aquests dies als mitjans de comunicació i, Cristian, escoltat així la seva història, home, doncs és un canvi molt bèstia i que segur que té unes arrels que ara segurament descobrirem.
Sí, és molt impactant perquè pensa que ara que tothom celebra els 10 anys de tot, sí, ara fa 10 anys l'Eric compartia vestidor al juvenil del Barça, saps amb qui? Amb Marco Corella. És a dir, el jugador del Chelsea, perquè sí. Ell jugava a la banda dreta i Marco Corella a l'esquerra, és a dir, Marco Corella, que avui és indiscutible a la selecció espanyola i també al Chelsea. Vull dir que l'Eric ha estat un jugador d'elit i ha estat un jugador que hagués pogut continuar la seva carrera professional, a no ser que la pressió i aquesta vida que ha portat durant aquests anys no li hagués fet canviar de parer.
Avui a la gestoria d'emocions el cas d'Eric Montes, que ens demostra que molts cops idolatrem persones que en realitat malviuen sota una pressió, dius, Cristian, inimaginable.
Sí, perquè és una pressió, fins i tot, Francesc, que diria que en moltes ocasions fins i tot genera problemes de salut mental.
Cada setmana és un examen. I si tu no estàs ben gestionat, com jo no ho estava, és molta pressió. I, bueno... per això anava amb una careta perquè no veiessin realment les meves debilitats.
I com es manifestava aquesta pressió o aquesta no acceptació de la situació en aquell moment?
Pues amb molta frustració quan estava sol. És a dir, sempre em menjava molt el cap amb els partits, amb els caps de setmana volia sempre ser el millor, sempre treure un 10, perquè és que si no em sentia com un fracassat. No sé...
amb altres petites coses, no sé, amb el tema de sempre voler ser el màxim professional, amb el tema de, potser del menjar, mai m'he permès una mínima petita recompensa, sempre tota rajatabla, per així dir. Després als meus amics, jo què sé, a les festes majors del poble, mai anar-hi perquè potser em passava factura pel partit. I jo viure així, que sempre ser el millor, ser el millor, ser el millor, per no que la gent veiés els meus punts febles, que eren molts, però moltíssims.
I en aquell moment tu tenies la sensació certa, perquè estava passant el que estava passant, que tu potser ja estaves visquent un trastorn de conducta, o no?
Sí, segur. O sigui, jo no era conscient.
No eres conscient.
Jo no. Però segur que... Bueno, o sigui, l'estava passant 100%, però jo no era conscient. Jo anava en pilot automàtic.
Entenies que allò potser era formar part de la vida que havies de portar a partir d'aquell moment?
Sí, totalment. Sí, sí, perquè estaves a la millor cantera, estava a la millor cantera del món. Sí que és veritat que després jo rendia. Jo rendia i una cosa no treu l'altra, i també jo gaudia, jugant amb els companys i tot. Però sí que hi havia algú dins meu que jo, quan estava sol amb mi mateix, jo a mi no m'aguantava. Em sembla, Enric, perquè així em surt, però és que jo a mi mateix ni m'aguantava.
És dur, això, eh? Quina vida. Sí. Ha de ser complicat no poder explicar la situació per la que estàs passant quan tothom creu que la realitat és tan diferent.
Exacte, perquè és que el millor que pots fer és viure en aquella etapa, com diu ell, amb la careta i en clandestinitat, perquè és que per molt que expliquis el que t'està passant, molt probablement ningú no t'entengui. Escolta això.
Com si tingués aquí una motxilla de 200 quilos i que em tiressin al mar. Era no parar de caure.
Però què va passar al Albacete, Eric?
Em va vindre molta pressió, perquè vaig firmar un molt bon contracte, el club va ser com que va apostar molt per mi, de primeres, i em va poder primer la pressió de la gent, també la gent em veia pel carrer, i me'n recordo jo, tinc una anècdota, estava jo al Mercadona comprant i va haver un home que em va començar a dir però tu t'has jugat en el Barça, vaya partido, i jo era com, què està passant aquí? No? I no podia. I ja van tornar els fantasmes del passat, també, i ja em vaig tancar amb mi.
I ho portaves tu sol, tot això?
Sí, sí. Bueno, jo abans vivia amb una persona que ho compartíem, i la persona, doncs, s'ho menjava.
Et va ajudar?
Sí, sí, em va ajudar molt, molt.
De l'Albacete te'n vas a Romania?
Sí, sí, me'n vaig a Romania i em dono la fuga. Així que això ho sap molt.
Què dius ara?
Em vas donar la fuga. El quart cinquè dia em vas donar la fuga de Romania.
T'ho havies fitxat pel Dinamo?
Anava cedit, imagina't, amb tots els papers i tot signats per part del club, però clar, jo no vaig firmar. Clar, jo també tenia que signar. I el cinquè dia, quart cinquè dia em vaig donar la fuga, perquè no podia.
I vas tornar cap a casa?
Bueno, el va fet, eh? I ja l'últim dia del mercat vaig anar a Tarragona perdonant molt... Bueno, això els clubs ho saben, però la gent no ho sap. La gent només sap on tu vas, però tu no saps el que hi ha darrere. A mi m'eren igual els diners. Vaig perdonar no sé quants diners. Tela. Per jo voler estar a prop de casa.
Déu-n'hi-do. Mm-hmm. Clar, és la cara aquesta que és el que diu ell, eh? Que els que hem fet esport tota la vida pots anar fent l'estadística, però tot això no ho saps. I tampoc saps en quin moment ell s'adona que això ja no s'aguanta per enlloc, que ja n'hi ha prou.
Clar, perquè és en el moment en què un se sent convençut que la decisió que prendrà és la més encertada i que, a més, no hi haurà res que l'aturi, ni ningú tampoc, ni fins i tot la pròpia adversitat.
Però a mi saps el que realment em fa ràbia? Que, per exemple, en el meu cas, que jo ho vaig dir per dir-ho ja i perquè volia perquè ja volia ja dir-ho, que jo crec, no, estic 100% segur, que jo si hagués estat professor o mecànic o paleta, és que no se li hagués donat bola. Què passa? Que se li va donar bola perquè jo jugava a futbol. Clar, com jugar a futbol, sembla que sigui l'última cosa del món, com sigui...
Un privilegiat.
Sí. Escolta, és que... És que jo m'ho prenc com si jo sóc un mecànic, doncs que he volgut deixar aquesta part i començar de zero a mi casa i amb moltes coses noves. I és que, estic, és que de veritat, estic super, super feliç. O sigui, jo... És que de veritat, no sé, és el que t'he dit, que tinc unes ganes d'aixecar-me pels matins que ni t'imagines.
T'has tret un pes de sobre.
10 quilos. 10 quilos. Imagina't.
Doncs...
10 quilos o 200.
Sí, t'anava a dir que aquí cadascú que hi posi el pes que vulgui, però en tot cas és un pes que et treus de sobre quan surts d'aquesta clandestinitat, per tant.
Clar, perquè has pres una decisió en el moment correcte. Pensa que jo, quan em van diagnosticar la malaltia visual que pateixo, em vaig passar 3 anys en clandestinitat i d'aquí vaig reconèixer aquesta fase i fins i tot l'estic recomanant, no? Per això és important prendre's un temps sempre que sigui possible per compartir aquesta situació i per això defenso aquesta fase, la fase de clandestinitat.
El que jo no puc és la hipocresia d'aquest món de molta gent de com que viu, que es viu una mentira, Cristian, que es viu una mentira. És una mentira perquè tot és aparentar. Jo vull ser millor que tu, que tothom és amic teu. Però espera't, no, però espera't. Fins a un punt, perquè si et puc trepitjar, jo et trepitjo. I m'encarrego que no t'aixequis, perquè si no, saps el que vull dir, passaràs per sobre meu. I és que això no... No. Per això també ha estat un factor de dir prou d'això.
I més en un món com el futbol, i el futbol professional, no? I el futbol professional a la Lliga Espanyola,
no? És que, de fet, Francesc, ara l'Eric és feliç i fins i tot m'atreviria a dir que lliure.
Anar a menjar-te un Frankfurt allà, hi ha un lloc a Manresa que es diu Farolillo, menjar-te un Frankfurt i no menjar-me una amanida. O anar a la plaça Major, un dels meus millors amics es diu Albert Laia, aquest estiu, que jo estava ja fent la rehabilitació, vam anar tots al grup del mig allà a la plaça Major Manresa i menjar, jo què sé, patates braves i de tot, i jo estar amb ells allà gaudint. I no demanar-me una amanida o un plat de pit de pollastre a la planxa, que va. També gaudir des de... Són petites coses. Gaudir des d'una responsabilitat, però viure. I ja està. I és que no puc estar més feliç.
I això no està pagat.
Què va?
Amb milions
que
puguis cobrar per un contracte.
Què va? No vull ser hipòcrita, ho dic. També és important per tindre una base i pel dia de demà i tot. Sí. Però, ja dic jo amb tot el que he perdonat i tot, ma mare ho sap, el Michael, el meu millor amic, ho sap, i els clubs on he estat també ho saben, que el que he fet jo per estar on jo realment vull estar.
Doncs és el testimoni de l'Eric Montes, un futbolista professional que ha passat per una adversitat i que ha hagut de transitar durant uns quants anys per aquesta clandestinitat. Quan ha vist que era el moment, ho ha explicat a tothom, s'ha apartat d'aquest camí i ara doncs, pot viure amb una felicitat que abans no trobava, no, Cristian?
Viure en clandestinitat, Francesc, és una eina que jo recomano molt, diria que fins i tot necessària. Ara bé, sortir de la clandestinitat és un autèntic regal. I li vull donar les gràcies, si m'ho permets, a l'Eric, perquè ha aconseguit algunes entrevistes, no diria que no, però ha estat tan afectuós i tan carinyós que li vull donar les gràcies perquè també ha renunciat a moltes de les entrevistes que li havien proposat i a on ell hi veia un cert interès. I això no li interessa, no li convé.
I et dic una cosa, el que hem sentit avui crec que és bastant diferent del que li havíem pogut llegir o escoltar fins a l'Eric Montes. Ha estat molt... No, t'ho dic de veritat, ha estat molt interessant allò que t'ha pogut explicar i allò que hem pogut reflexionar al voltant d'aquesta clandestinitat. Cristian, la setmana propera ens veiem i ens fem una abraçada.
Una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Farem pausa i avui tenim de la gestoria, passem a la ruleta econòmica.
Els que canten.
Els que jutgen.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Eufòria també són els millors mestres.
I els seus presentadors.
Però sobretot, Eufòria sou vosaltres, que cada divendres ho viviu al màxim.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Després de caure la meva mare, Cuideo ens va presentar la seva cuidadora ideal i també li van facilitar un rellotge que detecta caigudes i permet trucades 24 hores. Cuideo!
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Un regne completament nou t'espera. Un regne on viuràs les aventures de l'Elsa i l'Anna en un màgic recorregut en barca. Un regne on els ninots de neu mai es desfan i fins i tot et fan abraçades calentones.
Benvinguts al nostre nou regne. Wall of Frozen obre les seves portes el 29 de març a Disneyland París. Reserva durant la setmana màgica i vine a Disneyland París amb Halcón Viatges volant amb Iberia. Halcón Viatges. Sabem de viatgers.
Sylvie Kaufman, Mark Bray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
5 minuts passen de 4:45 avui la tarda en directe des de Girona, perquè des de primera hora Catalunya Ràdio ha seguit puntualment la borrasca Harry. El temporal de pluja i de mar manté l'alerta al nord-est de Catalunya, tot i que es preveu que de mica en mica vagi a la baixa aquest vespre i aquesta nit, aquestes últimes hores ja de llevantada. Això sí, l'augment dels cabals del riu Junyà i el Daró fa que es mantinguin les restriccions de mobilitat a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. A Verges hi tenim la unitat mòbil amb la Maria Rovira i el Xavi Cussó. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs, i aquí el sí. Ter s'ha desbordat, em dieu.
Sí, doncs mira, és que estàvem, veníem de, des de Parlavà, anàvem en direcció, que estava tot tallat, anàvem en direcció a Verges, i precisament aquí, en el moment en què els telèfons mòbils d'un grup de veïns i l'alcaldessa rebien aquest és alert amb l'allargament de restriccions de la mobilitat, és el moment que hem vist precisament doncs, que el pont del Ter, la C-252, aquesta carretera que va de Parlavà cap a Verges, doncs el Ter passava per sobre de la carretera. De fet, ara hi ha uns 20 metres de carretera totalment anegada. En aquí ara els Mossos tallaran el trànsit. Ho hem vist doncs, en el moment en què passava, perquè realment anava molt, molt ple el Ter, i de fet, segons ens explicava l'alcaldessa, quan trenca el Ter en aquesta zona, tots els camps dels voltants estan anegats, una situació que ens deien que ja havien viscut pel Glòria i que ara torna doncs, a passar. I precisament doncs, aquesta és alerta que està recomanant doncs, que no es facin desplaçaments i problemes de mobilitat. Doncs, hem vist precisament doncs, que la situació continua sent aquesta ara mateix aquí a Verges.
Doncs a Verges, amb aquesta situació complicada, amb el desbordament del riu Ter i la Maria Rovira, que ho anirà seguint i segur que ens ho anirà explicant, tant de bo no hi hagi incidències més destacades. Maria, moltes gràcies.
Fins ara.
Albert Martín ja ens espera. Amb la nostra ruleta econòmica, senyor Martín, bona tarda.
Bona tarda, estimat.
Espera't, ara si de cas digueu davant del micròfon. Bona tarda.
Bona tarda, estimat.
Ara sí, que no et veig, però et sento lluny. Fem girar la nostra ruleta, a veure què surt.
Sí, home.
Espera, ara em diràs el que vols dir. Surt història. Què anaves a dir?
No, anava a dir si t'has abrigat. Em fas patir.
M'he abrigat pensant que la temperatura a Girona seria la mateixa que la de Barcelona.
Ah, o sigui, és un no.
Bueno, aquí, en fi. Però bé, no, ja està, passa res, no és greu. Avui tenim història econòmica...
Sí, amb una mica de tafaneria, eh?
Ah, però
sí,
mira!
Historieta.
Història amb tafaneria, això està bé.
Sí, escolta, res, jo et volia transportar, ja sé que estàs passant fred,
no.
Et volia portar una miqueta cap a les muntanyes de Suïssa. No sé si saps que aquests dies ja està vent-hi allà una petita moguda, eh?
Una petita moguda que potser acaba amb l'ordre mundial. Davos!
Sí, senyor.
Ja has estat a Davos?
No hi he anat mai, no surt prou important encara.
Home. Bé, doncs explica'ns què és això de Davos.
Mira, això és una moguda que va muntar un professor de política empresarial de la Universitat de Ginebra, que es diu Klaus Schwab, ell encara és viu, i aquesta reunió s'ha celebrat des de l'any 1971, s'ha anat celebrant.
O sigui, això ho munta un professor universitari des de l'any 71 i ara s'ha convertit en una cita imprescindible pels líders mundials.
Això mateix. Inicialment se suposava que això era per parlar, diguem, d'economia. Però des de fa molts anys, la geopolítica és, diguem, s'ha fet la reina del garito.
Quanta gent hi pot anar aquí?
Mira, aquest any hi aniran unes 3.000 persones, incloent 400 polítics i la resta, doncs, empresaris, directius, i també hi ha molt gent del món acadèmic, periodistes, intel·lectuals variats, bé, en fi, gent d'organitzacions no governamentals que són prou influents, etc.
Clar, ara diries, home, 3.000 persones, això no és el Club Bilderberg, llavors, o sigui, se sembla que hi ha molta gent aquí.
A veure, igual, sí, ja entenc el que vols dir, et sembla massa penya, no? En plan, això és el Corte Inglés, això... i jo pensava que era una cosa superimportant. Exacte. A veure, no, has de pensar que al món són 8.000 milions de tios. Ja. No? I de ties.
3.000 persones són poques.
Vull dir que 3.000, en realitat, és una cosa com bastant selecta.
Ja. Tu no hi has anat mai, però estic segur que tu tens el WhatsApp de gent que hi va?
Sí, de fet clar, per la meva feina al periòdico, doncs he estat... sempre estic en contacte amb aquesta gent i tinc algun topo que està per allà i m'explica. Sí, sí.
Quants en tens? En tens més d'un i de dos i de tres i de deu?
No, què va.
D'aquests 3.000, quants coneixes? Soc, personalment.
Alguns Garriga.
Ara es vol fer el
No, que va, que va.
Però escolta'm, i de què hem de parlar de Davos aquest any?
Bueno, a veure, en principi de molts temes i tal, el que passa és que jo crec que hi ha una mica de consens en que aquest any la cosa va de desescalada, de tensió geopolítica. Bé, i una mica de calma i tranquil·litat i que la Tercera Guerra Mundial no ens trobi demà passat, diguem,
Ja.
Les jornades es diuen l'esperit del diàleg, que és una cosa que fa venir trampera i ganes d'anar-hi, no? Documental sobre l'etapa més avorrida de ZP, el govern, sí. I referma una mica la tesi imperant que allò és una cosa bastant avorrida en general.
Bé, de fet, un dels grans protagonistes serà Donald Trump.
Sí, i és el cap de cartell, diguem. També hi haurà, doncs, Ursula von der Leyen, que entenc que parlarà una mica de Groenlàndia, escolti, sisplau, calmis. Sí. Hi haurà Zelensky. Hi havia d'anar Pedro Sánchez, president del govern espanyol, però amb el tràgic accident ferroviari d'aquests dies no hi ha anat. I doncs tenim una sèrie d'empresaris importants catalans. Sabíem que hi havia l'Anna Botín, el Carlos Torres, el Marc Murtra, el Josu John Imaz. En fi, hi havia una mica... el més granat de l'IBEX 35.
Josu John Imaz, goita'l, El tenies allà com un càrrec mig del PNB i ara a la Casa Blanca parlant amb Trump. Déu-n'hi-do,
sí, senyor. Sí, senyor.
Un dia podríem parlar d'aquest senyor.
El poder de Repsol.
Però, escolta, clar, això, 3.000 persones, que potser semblen moltes, són moltes... Qui ho paga, això, tota doncs aquesta organització?
Són les pròpies empreses, diguem, que es fan, que paguen les seves subscripcions. Ho he estat mirant i és bastant divertit, perquè tenim... entre les empreses que volen pagar la festa, tenim socis estratègics, UE, membres, associats socis estratègics, socis d'indústria, socis associats o socis de centre associat. Tot això no és broma.
Però això que són diferents quotes?
Són diferents quotes que pot pagar una empresa.
El pla de Netflix, pots triar si vols amb més anuncis o menys anuncis.
Això
no?
Mateix. I les empreses doncs paguen des de 45.000 per barba fins a 650.000 euros per barba.
Jo crec que a la tarda de Catalunya Ràdio no agafarem bona subscripció.
És que és fort, és fort. I pensa que això es calcula que té un impacte econòmic allà al poble de Davos, pobrets, que ho han de viure un cop a l'any, que es calculen 430 milions d'euros.
Hòstia, home, millor això que una nuclear, no?
Sí, sí, sí. I, bueno, i escolta, i d'aquest tema de Davos, hi ha una cosa de la que jo volia parlar, que és... sempre que parlem de reunions d'empresaris, ens ve al cap una mena d'idea de gent tancada en un lloc, fumant cigars, fent catèrboles de conspiració...
Correcte.
I decidint grans coses, no? I jo crec que això forma part d'un cert pensament conspiranoic que tenim tots, uns més, uns altres menys, que ens porta a creure, diguem, aquestes bestieses. I els que hi han estat, doncs ens diuen, escolta, això sobretot va d'avorriment profund i d'ampliar agendes, d'acord?
Ja, conèixer gent.
Ah, exacte. I aleshores, abans em deies, hòstia, allò de Bilderberg. Bueno, Bilderberg, recordaràs que va tenir el seu moment de glòria.
Sí.
Sí, bueno, pues escolta, ni era el grup més influent del planeta, ni mereixia segurament tots els llibres, tots els reports, les teories enrevessades...
Ens van passar una mica, llavors.
Amb els Illuminatis, bueno, coses raríssimes. Jo des d'aquí, en fi, mai hi crec, en les coses conspiranoiques. Jo crec que la gent prou en fem d'arribar a final de mes, gestionar feines, negocis, família, salut. Però hi ha una cosa que sí que em sembla important d'això de Davos i Bilderberg que et volia explicar.
A veure, va, t'escolto.
Bueno, doncs és que la gent tenim una necessitat social de reunir-nos, d'agrupar-nos. Això és una cosa molt de sapiens-sapiens, sí. Vull dir, la fa tothom, i també els empresaris. I et volia dir una cosa. Això, a casa nostra, dels empresaris ajuntant-se i fent mogudes, ho tenim des de l'època medieval.
Què dius? O sigui, des de l'època medieval hi ha fòrums com el de Davos?
A veure, no, però tu saps que, d'una banda, hi havia els gremis, no?, que és una cosa absolutament medieval. Sí. Però després hi ha una cosa com ja més pensada per influir, que eren la busca i la viga. Estem parlant de segle XV, 40 anys abans de Colom. Doncs eren com les dues grans branques empresarials de l'època. Ah. La viga era més els propietaris i terratinents, el que avui dia seria el sector immobiliari. Su técnico de confianza de Tecnocasa, sí? I la busca eren els mercaders, els artesans, una mica l'economia productiva. I, bueno, i estaven enfrontadíssims els uns amb els altres i s'intentaven guanyar el favor del fons al magnànim i, bé, doncs de tot allò encara hi ha ecos avui, no? És una mica...
Ah, sí?
Sí, mira.
Per què?
Bueno, tenim unes patronals, avui dia, que estan sempre barallades. Es barallen més que els sindicats. I més que amb els sindicats. I això passa, diguem, a nivell espanyol, però, bueno, aquí a nivell català som una superpotència de la batalleta entre patronals. Jo fa uns dies, un representant d'una d'aquestes organitzacions empresarials em deia, és una vergonya el que estem fent, diem molt dels polítics, però nosaltres donem uns espectacles de gala en pla.
Això és... Entre els propis empresaris.
Sí, senyor. I bé, i a veure, quines són les empreses, aquestes agrupacions, que teniu al cap clar, i ens sentiu tot
tenim,
sovint.
Tenim
els Amics de Foment, tenim la gent de Pimec, la SECOT, el RAC, la FIRA, FEMCAT, el Cercle d'Economia, Barcelona Global, la Cambra, el Col·legi d'Economistes...
Carai.
I escolta, dona per un llibre la quantitat de temes en els quals es poden arribar a barallar, que per cert,
ai, el per cert m'agrada.
No, fa 4 dies saps que Catalunya i el govern espanyol han anunciat una nova proposta de model de finançament i Foment, que és la més influent de totes aquestes patronals perquè representa les grans empreses i també per raons històriques, doncs va sorprendre amb un posicionament bastant frontal i bastant en contra. I els primers sorpresos van ser d'aquestes mateixes associacions, va haver-hi malestar, etc. I va ser, doncs, l'enèsima batalleta. Hi ha una cosa important, Garriga, que és que en els darrers anys aquestes patronals, aquesta necessitat dels empresaris de reunir-se, això ha anat a més. Saps per què ha anat a més?
No.
Mira, diguem, això n'hem parlat molt, amb altres companys periodistes, amb els propis empresaris. Ha anat a més perquè amb el procés, per un costat, i l'Ada Colau a l'altra banda de la plaça Sant Jaume, hi havia tot aquest sector, que habitualment és més conservador, que sentia que no se'ls escoltava i que havien de fer alguna cosa per influir. I al final...
Van ajuntar entre ells.
Clar, i aleshores, jo crec que hem de pensar menys en conspiracions, no?, quan pensem en aquests cimeres mundials, històries, i ens hem de recordar, doncs, que al final, doncs, és gent que vol influir en la política i que vol que la seva veu s'escolti, etc. I bé, aquesta és la història de Davos que t'he portat avui.
Doncs molt interessant, aquest fòrum de Davos, que ens sentirem molt a parlar. Ja sabeu una mica de què va això. No sé si l'Àlex Gutiérrez i el Marc Andreu sabien què era això del fòrum de Davos, ho tenien gaire clar.
No fins als extrems que ens ho ha explicat el camarada de Martín.
Jo hauré de recuperar la web de 3CAT perquè m'he perdut
una miqueta. No,
m'he perdut.
Ja.
Jo tinc una mica de gent Z dins meu.
Sí, ara li diuen així. No, per atenció.
Vol dir que és jove, oi?
Sí, bueno, s'ho fa. Martín, moltes gràcies.
Una abraçada, molts ànims.
Engeguem la tele. Això és pel concurs.
Sí.
Això és pel concurs de després. 9-3-2-0-7-4-7-4. Avui tenim rànquings i de premi tenim productes locals de la Vall d'Aro. És una passada. Però, televisió, Àlex Gutiérrez i Marc Andreu, avui tenim Telecinco, que és la cadena d'èxit dels 2000, fent autèntiques aigües.
Absolutament.
Què està passant?
Naufragi.
Mai més ben dit, exacte.
No, tenen una crisi d'audiència de calample, que efectivament és la televisió que portava fins fa 4 anys, doncs tota una dècada ininterrompuda de lideratge, més anys anteriors també, de la primera dècada dels 2000, i tot d'una, el 2022, va caure d'audiència i Antena 3 li va fer el sorpasso. L'any següent, no només Antena 3 va pujar una mica, sinó que encara va baixar una mica més. Del 12... Sí, tenia un 15% el 2021 i ara, el 2025, ha fet un 9,4%. No ha arribat ni a un 10%.
Hòstia.
I això vol dir que si tenia un 15 i ara té un menys d'un 10, ha perdut un terç de la seva quota de pantalla. I, per tant, això és una, només 5 anys. És una cosa molt seriosa. O sigui, teòricament...
I això té una explicació? És a dir, això és... Perquè hi ha molta gent que diu, ah, és que es van carregar el Sálvame que han anat cap avall. Va una mica per aquí o no?
Clar, ells et diuen que es van carregar el Sálvame perquè el Sálvame ja anava una mica cap avall. És a dir, que aquell model de Telecinco que era la gran factoria d'espectacles, que el Sálvame era com l'espina dorsal i tots els altres programes bevien d'allò i d'un univers, doncs aquell univers ja estava esgotat. I la prova és que, efectivament, si veiem després com van evolucionar les Belens Estevens i tot plegat, primer allò del Ni que fuera mort, xxt, a l'Aten, i després a la tarda de Televisió Espanyola, ja veiem que allò realment potser no donava gaire més de si. I clar, tota la teva tele estava muntada en funció d'això. I aleshores, clar, treuen això i et quedes bastant tieso, no? Jo crec que hi ha aquest punt d'haver perdut el contacte. I de
perquè
fet...
això és una dada d'audiència per tot l'estat espanyol. Hi ha algun lloc on Telecinco se'n surt encara o el descens és generalitzat?
No se'n surt enlloc, perquè a vegades, sempre quan miraves el mapa per comunitats autònomes, hi havia algunes comunitats que en Antena 3, doncs s'ho repartien, i ara no. Ara solia ser la cadena preferida, per exemple, i de llarg per les dones, però ara ho és Antena 3, i entre els homes, de fet, és que ni tan sols és la tercera televisió, perquè primer és la 1, en el cas dels homes, espectadors mascles, diguéssim, en el segon, Antena 3, i tercera, la Sexta. I, per tant, només després de la Sexta, que és un segon canal, amb molt menys pressupost, doncs arriba Telecinco. I, de fet, no és tercera tampoc ni a Catalunya, perquè, clar, TV3 la desplaça un lloc a totes les altres, TV3 és líder, ni tampoc és tercera a l'Aragó, que passa el mateix, que la televisió ara a l'Aragó autonòmica és molt potent, i això fa que quedi desplaçada i sigui, doncs, quarta televisió a l'Aragó.
Tot i així, sí que hi ha programes que es fan més virals i que realment...
És a dir, hi ha coses que funcionen a Telecinco.
Hi ha coses que sí, que encara la gent mira, com per exemple la Isla de las Tentaciones, que sabem que ha sigut de les últimes coses que més els hi ha funcionat i sempre estan intentant portar una temporada més i apretar molt els timings per estrenar-ne de noves. De fet, també els hi funciona perquè té més ressò mediàtic i això agrada, que no només es vegi a la tele, sinó que es comenti també als bars, per dir. Saps?
Què més?
Supervivientes, que fins ara els funcionava molt perquè crec que tenien els pilars que eren les cares famoses de la cadena. Tot i així, últimament, els últims anys, s'ha anat desgastant molt el format, com també passa amb Gran Hermano, no? Que han estirat aquests formats de convivència i que últimament també estan de capa caiguda. O altres coses que hem vist també és com Telecinco s'ha aprofitat de la seva cadena germana, que és 4, per portar formats que els hi funcionen a 4 i emetre'ls en prime time a Telecinco, com és el cas...
No?
Com m'has llegit el pensament?
Home, perquè sóc gran fan de First Dates.
Ets fan de First Dates?
Bé, algun dia allà al sopant t'ho poses.
Tu t'hi presentaries, Garriga?
Sí, amb tu.
No,
sí.
A mi no. No funciona així. First Dates et porten una cita cegues. Llavors
veritat,
no anirem
clar,
junts.
No pots anar... No, va, perquè no anar sol.
No, va, per anar. Però tu t'hi presentaries o no, buscar l'amor allà?
Sí, però han d'anar els dos i cadascú amb una taula diferent.
Jo és que estaria escoltant més les converses vostres que la meva, realment.
Ja, sí, perquè no tens converses. Escolta, i també ha funcionat, atenció, Doraemon. Què vol dir que ha funcionat Doraemon?
Bé, això és com una cosa que s'ha fet viral aquesta setmana passada i és que durant una franja matinal Doraemon s'està matent a Boing, que és la cadena infantil de Telecinco, doncs ha fet més share i més audiència que la mirada crítica que s'està matent a Telecinco. Llavors hi ha hagut com
fort,
aquest
no?
mem
Home, sí,
de
sí.
programar Doraemon a Telecinco en comptes de, per exemple, Gran Hermano, com per veure si així atreien més públic o no. És molt fort realment aquest
molt,
canvi de share.
I està fent alguna cosa Telecinco per canviar-ho, això?
Doncs jo crec que segueix una mica les estratègies de tornar a fer coses que els hi funcionaven, no? Ho hem vist també com en programes com D'acord, com és el de Viernes, que intenten portar personatges que ja havien sortit abans i que els havien fet fora, com Lídia Lozano, tot i no sé que no crec que això els hi porti més o menys audiència, potser més puntualment, però no acaben mantenint-se.
Una cosa curiosa és que, per exemple, Telecinco solia ser la televisió més vista entre les llars amb menys ingressos i menys nivell sociocultural. I tenien aquest regnat, i se suposa que la informació aquesta del cor, una mica més vasta, doncs era el motor d'això. Doncs això també ho han perdut, i per tant suposo que sí que en favor de Televisió Espanyola, i per tant sí que suposo que intenten recuperar allò que van ser, encara que sigui en menor mesura, com a mínim tot el que han provat diferent els ha funcionat pitjor. Per tant, deuen dir, doncs mira, millor el Sálvame, com se'n vulgui dir ara, encara que sigui en decadència, que no, doncs, com repassàvem la setmana passada, recordeu, el Cuentos Chinos o el Babylon, sí, que van ser fracassos sonats.
Perquè això encara és de... encara mana Basile, Telecinco?
No, no, Basile va plegar, doncs ara ja deu fer a finals del 2022, ja fa 3 o 4 anys.
Ostres, jo estava jo al 2022 encara.
No, no, a partir d'aquí van fitxar com un personatge força peculiar, que era el Borja Prado, que era expresident d'Endesa, i que, a més, era el fill de Manuel Prado i Colón de Carvajal,
home,
que era administrador privat del rei emèrit Joan Carles I. Sí, sí. Per tant, vaja, tot uns llinatges aquí importants, no? I ell va intentar fer com un gir molt cap a la dreta, no va acabar de funcionar tampoc, aquest gir cap a la dreta polític. Va ser el moment en què el moment famós que Jorge Javier es queixa d'aquesta és la tele de rojos i maricones, diu, i aleshores li prohibeixen fer publicitat política, i aleshores a partir d'aquí doncs això, ell va durar també un parell d'anys, i ara doncs és Alessandro Salem el director general i qui porta el dia a dia de la cadena.
Doncs això, crec que ens donarà temps per fer més capítols a Telecinco, perquè aquesta crisi és bastant inèdita. A Àlex Gutiérrez i Marc Andreu, moltes gràcies.
Salut. Vinga, fins demà.
Quedeu al concurs o què?
Vinga.
Sí,
l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Tu, Marc Andreu, participaries abans aquest concurs o al First Dates?
Doncs aquest concurs, perquè tinc ganes de la Platja d'Aro algun dia, no és broma.
Home, mira, que tenim aquest lot de productes locals, un paquet amb productes de quilòmetre zero elaborats al municipi, un conjunt amb mel de la vall del riu Daura, vi de Bioritme, melmelada, carquinyolis artesanals, una iniciativa de les tres activitats locals, artesanals i de proximitat, amb el suport d'Aro Impulsa. Tenim dos concursants ja en línia, anem a saludar el primer. És l'Albert de Montgat. Albert, bona tarda.
Hola,
hola, com estàs?
Bé, tornant de Barcelona.
Compte la carretera, hem d'anar amb compte avui.
No, ja la condueixo, condueixo la mare.
Ah, molt bé, perfecte. Doncs de copilot aquí, ara no ens despistem. Avui tenim el concurs dels rànquings, et donaré una classificació, m'has de dir a què correspon aquesta classificació, d'acord?
Vale.
Vinga, va, estigues atent. Tres professions. Número 1, inspectors d'Hisenda. Número 2, jutges i fiscals. I número 3, registradors de la propietat. Aquest rànquing correspon a les professions amb més projecció el 2026, segons un estudi de la intel·ligència artificial, les professions amb les oposicions més difícils d'aprovar o les professions considerades més desitjades per la societat. Inspectors d'Hisenda, jutges i fiscals, registradors de la propietat. Les que tenen més projecció, les que tenen les oposicions més difícils o les que són més desitjades.
Et diré la segona, la que són més difícils.
Has fet alguna oposició, tu?
No, si encara estic estudiant, per dir-ho així.
Ah, molt bé, doncs potser la faràs. Si fas una d'aquestes tres, seran de les més difícils. És correcta aquesta resposta. Són les tres oposicions més difícils. Veig que hi ha celebració al cotxe. De moment no has guanyat, eh? Aguanta'm un moment. De moment ja has encertat la teva pregunta. A veure com ho fa el teu contrincant. És el Leo, de Barcelona. Leo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Francesc.
Que no confondre amb el Leo del Barcelona, que aquest era un altre, eh?
Aquest està a Miami.
Aquest està a Miami. Quants cops a la setmana et fan la broma de Messi?
Bueno, a la setmana potser no, però cada mes me'n cau un parell.
Bé, doncs la d'aquest mes ja te l'he fet jo. A veure, que et dic tres obres i m'has de dir a què corresponen aquests tres conceptes, d'acord?
Vale.
Mira. Pets i espatecs, número 1. Número 2. Dos gripaus, un dracàs i un sol matalàs. I número 3, unes roques molt gracioses. Aquests tres conceptes a què corresponen? Número 1, són els llibres infantils més prestats a les biblioteques catalanes el 2025. Són les novel·les en català més prestades a les biblioteques el 2025. O els millors jocs de cartes infantils en català del 2025. Pets i espatecs, dos gripaus, un dracàs i un sol matalàs i unes roques molt gracioses.
La segona, jo crec, la de les biblioteques.
Però les novel·les, eh?
No, els infantils.
Els llibres infantils, és la primera, aquesta.
La primera, doncs.
Doncs la resposta de les novel·les infantils és una resposta correcta! Doncs escolta, heu empatat. Haurem de buscar una pregunta pel desempat, que la farem després del butlletí.
Ai, tanta emoció li poses.
Sí, clar, és que la pregunta que tinc ja l'havíem feta. Llavors sí que l'havíem feta, sí, que me'n recordo que la vaig fer aquesta pregunta, Carla. Per tant, Albert i Leo, després del butlletí us fem la pregunta i desempatem aquest concurs, d'acord?
Qui anirà a Platja d'Aro, eh? Quins nervis, nois.
Quins nervis, nosaltres. Eh? Aquests... No, vosaltres dos no. Vosaltres dos em heu de parlar de TV5 el proper dia.
I d'Eufòria, també. En parlarem una mica el que no ha sortit aquí després, vale, Garriga?
Home, que ja has estat aquest matí.
Clar, amb la Marta Montaner. També hem de parlar una mica d'aquesta tele, no?
Home, sobretot hem de parlar d'aquesta tele, de la nostra. Butlletí i desempat.